A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts a aquest estiu calorós on ens hem de protegir dels cops de calor i dels cops d'aire que també les carrega el diable. Tancam una setmana de festa de Sant Joan, de foc, de dimonis, de cavalls i de desitjos. No sé si em vareu demanar algun, si penseu que s'acomplirà. Tancam també la setmana en què el Tribunal Suprem ha condemnat tot un ministre, fins fa res en actiu, a 24 anys de presó, juntament amb el seu amic Koldo. El mal anomenat empresari, el comissionista Aldama, haurà de fer serveis a la comunitat per haver estat un xivato. Personatges de la política i de la picaresca que bé podrien ser protagonistes d'un entremès de Cervantes.
Amb bicicleta o fent castells de sorra passàvem els estius quan érem nens. Per la voreta, allà on el mar s'esborra i sempre perdien els dolents. Ja de més grans, de juny fins a setembre, l'estiu és una rampa d'emocions. De festivals, d'amics que són per sempre, d'amors, de borratxeres i cançons.
L'estiu és llibertat, eh? Així hem començat aquesta conversa amb aquesta cançó de Buhos que Miquel Àngel Palleres ja estava començant a ballar. Aquí tenim els nostres conversadors polisèmics amb ganes d'estiu, amb ganes de marxa. Alguns més que d'altres tenen coloret d'estiu. Miquel Àngel, no miris a Cristina. Ella sí té coloret d'estiu. Anem a saludar-vos. Miquel Àngel Palleres, com estàs?
Molt bé, estupendo.
Molt bé. És nostre conversador de referència i tu t'enduràs el...
El premio al más votado.
Sí, exacte.
Que bé. Que el más usado.
Quina il·lusió, sí. Bueno, m'agrada més la meva excepció, si estaran de polisèmia. Sí.
Més que utilitzat, que sona una mica una lleig, no? Sí, no t'estimam. Igual que en Julià Puig, que te va també un poquet d'allò, estàs a punt d'agafar-lo, no, Miquel Àngel?
I en segona posició...
Exacte, el oro, la plata, i na Cristina, el bronce. Com estàs, Cristina?
Molt bé.
Que bé tenir-vos, amb aquest dia tan calorós, aquests dies tan d'estiu que estan passant, que no fem més que estrenar l'estiu, ja han tingut alertes de tot tipus. Se veia l'altre dia el mapa d'Espanya, jo crec que tenia massa redacció posat a Televisió Espanyola, de color negre. No havia vist mai un mapa d'Espanya de color negre. Segurament era un vermell intens, però semblava negre. Vinga, estiu, vos he donat alguna pista amb aquesta cançó, Miquel Àngel Palleres, estiu.
Bueno, estiu... Però jo sempre he estat, durant molts anys, sinònim de llibertat, el que dius a cançó, no? I sinònim de desconnexió absoluta del que estaves fent i unes setmanes, uns mesos per davant, de fer el que t'ha donat la gana i viure i ser feliç. No? I l'edat no perdona, i avui en dia pues, és un període que sues moltíssim, que tens poques ganes de sortir en el carrer perquè fa una calorada, que tots són guiris, que no trobes puesto en lloc i no hi ha puesto a les platges ni per anar. Bueno, supos que va con la edad y me he vuelto alguien que protesta todo el día.
Alguien mayor,
me he vuelto alguien mayor. I, però bueno, jo m'agradaria intentar recuperar una miqueta aquest estiu no tan calorós i amb aquesta llibertat. M'agradaria desconnectar molt més de sa feina, tot i que per jo, per sa feina que jo tenc, feim bastanta feina el mes d'estiu, sobretot planificant i pensant el que ha d'ocórrer en el resto de, diguem, curs escolar, no? I bueno, però necessit el meu cervell i el meu cos necessiten una desconnexió per poner-me debajo de un cocotero o de un pino, que aquí no tenim cocoters, i descansar.
O d'una figuera, que aquesta setmana hem parlat de figues, molt millor davall d'una figuera.
Davall d'una figuera, sí, sí. Jo, ja, crec per mi que ja vaig contar un programa...
Sí, vas dir que no t'agradava...
Vaig tenir unes males experiències con resina de figuera.
Cert, però és igual, tu t'asseus davall d'una figuera i allà estaràs ben fresquet. Julià Puig, estiu.
Jo, bueno, primer de tot he de dir que m'encanta aquesta figura del el Grinch de l'estiu, no? Que és en Miquel Àngel, que no ho havia escoltat mai.
Que no ha dit que no li agraden a la platja.
No, però bueno, aquesta animadversió cap a l'estiu.
Que me vaig comprar una barca només per no trepitjar l'arena de la platja.
Jo l'estiu Bueno, primer de tot, quan escolta paraula estiu, sempre me ve pues, la cançó d'Antònia Font, Dansa Estiu, que m'encanta, evidentment, que mos fa aquests records a l'estiu i a la situació en gràcia a l'estiu. I la vegada també em fa molta raïa perquè som molt fan d'Antònia Font, he anat a moltíssim concert d'Antònia Font, però mai toquen la cançó Dansa Estiu. I és una cosa que... Ix, me menjo un poc
per dir. Va, idò, espera, Julià Puig, escolta-la, no? La posàvem un poquet, vinga, va, Dansa Estiu.
Sense zones, sa barca va on vol, espanyassellat de pedra roja, me mira i me fa por. He vengut a pastar la mà, però he enrotllat i sense voler he pastat sa terra.
Vinga, que aquí en Andrea Sánchez, que avui mos acompanya en el control tècnic, ha estat a la White, en Julià ha dit, en l'estiu d'Antònia Font, no la toquen en els concerts i de les coltes aquí entre avui i demà, que bona.
Sí. Això és estiu, aquesta cançó d'estiu.
Sí, tu estiu, Antònia Font en l'estiu.
Totalment.
I estàs agut de Montse Barca, sense fer res.
Totalment. De fet, jo crec que tant Antònia Font com els Manel són grups que només s'haurien de poder escoltar durant l'estiu. Poder-li agafar ganes i quan comença a proposar la caloreta, pam, ja aquí Manel i Antònia Font i tot l'estiu fins que s'acaba i comença a esfretar un altre pic.
Molt bé, idò, aquí tenim en l'estiu i en a Cristina Hort, l'estiu que li inspira, que li provoca.
Jo crec que també és per fer el contrari en Miquel Àngel. Bueno, jo cada vegada l'estiu m'agrada més. I he dit cada vegada perquè no m'agradava gens, només de pensar els xurretes que t'acaben per l'esquena quan vas caminant, o aquesta sortir les quartes de sora baixa, que a vegades has d'anar a fer feines quartes de sora baixa i dius, mare de Déu. Però cada vegada m'agrada més. També potser és un poc també passadat, això sí que estiré d'acord amb Miquel Àngel, però perquè m'ho agaf millor i perquè pens que hi ha de bona llibertat tant en l'estiu com en l'hivern. O sigui que... Sí, ampliem-nos mires.
La temperatura de l'estiu...
és més complicada.
No t'acompanya a fer coses amb ganes.
Bueno, ja l'he condicionat per tot. Vamos a mirar la parte buena de todo siempre.
El estiu tothom se relaxa, canvia la programació, les ràdios, les teles... El mes d'agost en aquest país pareix que ha hagut un terratrèmol... Perdona, ara justament terratrèmol no ho vull dir, però que hi ha hagut alguna catàstrofe sideral i ha desaparegut tothom. No sé... com duis vosaltres l'estiu, a part de la calor, però me refereix que l'estat d'ànim, la feina, si la gestioneu d'una altra manera, si no, a veure... Bueno, teniu feines molt diferents, tu
sí,
ja ho has dit.
I no puc deixar, no puc oblidar tota la gent que hem posat precisament com a Mallorca fa tanta feina els mesos d'estiu. Vivim del turisme i el turisme genera molt de puestos de feina i en unes illes com les nostres això és fonamental. O sigui, hi ha moltíssima gent fent feina en els mesos d'estiu i no mos podem oblidar d'ells. Han de sofrir, i si jo ja m'aposo de mala llet en la colorada, imagina't si tenir aquesta colorada, no tenir un aire condicionat i fer feina a puestos com bars, restaurants, en el carrer, etc. No? Es dur i es feixuc. No m'agradaria estar en el seu cos, tampoc.
Sí, nosaltres, Puig, també és quan més feina feim i indiferència. Evidentment, jo, per la meva part... Fins en el mes de la segona quinzena d'agost vaig que no tur, jo el que he dit sempre, vaig a marxa enrere, fora frenos, costa avall i a 200 km per hora i és quan més feina fem, evidentment, si fa calor la gent bou i si la gent bou pues han de fabricar i molta més feina. Però, bueno, se du quan se pot.
Cris?
Bueno, sí, estic amb això totalment d'acord, procurant baixar un poc el ritme, sobretot les hores baixes, que després de dinar se fa molt feixuc, molt pesat, però, bueno, en el final també aquí m'has comentat nosaltres el mes d'agost els jutjats el tenim tancat.
No, en Cristina Hors és misser, per tant, veus, aquesta és una part d'aquest país que se'n va a vacances, el mes d'agost, baixeu barrera, vosaltres literalment...
Bueno, no, tant com baixar barrera, no. Estimada, no.
No, no hi ha judici.
No, perquè a més és com ens estiu que és com... no ha passat el que no ha passat en Sibèria, també passa en l'estiu.
Ja, bé, també és
per tant, judicis no n'hi ha, cert?
És el que no hi ha.
Però
se segueixen fent manifestes en el carrer i te seguiran telefonant les persones que te
necessiten. Després ve setembre, les vacances dels matrimonis que hemos acabado.
S'atura tot el mes d'agost, no hi ha delinqüència.
S'atura totalment.
No hi ha bregues entre gent que se vol divorciar. Tot va bé, t'imagines?
No, sí, no.
No mor ningú, no hi ha problemes d'herències.
No.
Agost hauria de ser així.
Hauria de ser, però no és.
Bueno, allò me passa, personalment, que és que fa molt d'anys que no tinc dues setmanes seguides de vacances. En tinc una, com a molt. I amb una setmana de vacances, almenys jo no tinc temps de desconnectar.
Això és il·legal, no, Cristina? Pagos,
perquè jo no les he tingut mai. No fa molt d'anys, jo no les he tingut mai. Des de que era infant petit que m'adulien...
No, però...
El que no has tingut mai són 3 mesos de vacances, però 15 dies no, has tenit seguidors.
Ni 15 dies.
Ai, ha de ser il·legal no tenir 15 dies
ha
de vacances.
Ha de ser legal, però els autònoms ho tenim molt complicats.
Bueno, estem aquí segurs 4.
Per això estirem tots d'acord, que ho tenim molt complicat.
Sí. No, jo tinc que dir, he de dir, perdoneu, que jo sempre, cada any, m'intento agafar un mes sense. Perquè la primera setmana ni la disfrut ni la desconnect, encara tinc el mòbil que me fa fum i encara tothom se pensa que sóc per enmig, i intento sempre un mes a l'any partir, desconnectar, i tothom que me xerri, que me sap greu, però jo aquest mes no hi soc.
Ja que no passa res.
Passen menys coses que pensaria. Passen coses.
I sempre totes se poden solucionar.
Sí, sempre m'enduc el portàtil i sempre he d'estar gestionant coretes, però bueno, no és el dia a dia que al final pues, te menja i es rima i és veritat que tothom a l'equipo, tothom té les feines ben estructurades i tot funciona bé, però és veritat que quan no ets, pues, te'n donen menys a tu, i tothom s'ordena i s'espavila i tot surt. I
jo sé quan en Julià està de vacances, perquè durant 2 dies no mos cridem.
No xerra. No.
I si fa 2 dies que no mos cridem és que està de vacances. Ja sé que tenim 28 dies més per davant de relax mutu.
Molt bé, idò. Avui conversam amb Miquel Àngel Palleres, amb en Julià Puig, amb Cristina Hors. Són paraules una mica complicades, aquestes, d'aquesta setmana. Estiu entre mes Sant Joan, bueno, no és una paraula, però hem aprofitat la nit de Sant Joan, i cop, dona un poc més de joc. Però vinga, anem a entrar més, a veure què vos suggereix.
Cuando las puertas del teatro se abren, mientras todos entran, sales a la calle y respiras hondo antes de enfrentarte a la carga de tu personaje. Yo espero impaciente en la silla de mi cuarto. Cada día en tu presencia es un regalo.
Vinga, el telón ja s'hi abrió. Nosaltres fa una estoneta que ja l'hem obert aquí entre avui i demà, avui és divendres. Conversa polisèmica al canto. Miquel Àngel Palleres, entre més.
Bueno, però jo sé que plat xungo, estrany, que mos feien menjar quan érem joves, i potser no tan joves, que consistia en una espècie com de variat d'embotits, un espàrrec, un pot de maionesa, mortadela, i això era un plat, no? I és el que anava després de l'entrant, que habitualment era el còctel de gambes, amb aquelles gambes amb un xurretón de salsa rosa i molta de lletuga, i les gambes aquestes recolzades amb un sacopa.
El sacó que penjava.
El entremés, que era això, vull dir, era aquest plat raríssim, no? I després ja venia el plat principal, que solia ser una carn amb una salsa a la pimienta, sol millor la pimienta, aquest tipus de coses. I pijama de postre.
Això és dies de festa, clar.
No, per supuesto. Estem xerrant de sopar, dinar de luxe.
Ja.
Absolutament de luxe. Menos mal que hem canviat una miqueta.
La Cristina se'n riu, en Julià te mira encara de sorpresa.
Sí, que no tenia idea de lo que està parlant en Julià.
Primera notícia.
No soc tan jove.
Vinga.
No ho soc.
A veure, Julià Puig, entre més.
Jo crec que se li ha oblidat també, almenys jo me'n recordo, que és pan bimbo, entre pan bimbo que hi havia com una cremeta d'atún o de tonyina, vull dir, o de palito de cangrejo, que també està dins els entremeses.
Era tonyina, però cangrejo no, perquè no hi havia.
Bueno, no, però
surimi, diu, surimi,
que el sucedani se refereix, perquè això mai ha estat gran, crec.
No. Correcto, sí, sí, sí.
Que Cristina, entre més...
Pues sí, lo mateix, exactament el mateix que estàvem comentant abans, madurs infància, les comunions... I, bueno, i la mortadella d'olives.
Sí, sí, exacte, exacte. Sí, sí, sí,
que a més era com a més bona.
S'ha perdut, s'ha perdut.
Gràcies al senyor.
Hauríem de muntar una campanya per recuperar l'entremès.
Entremès amb una pinya puig, no?
Exacte.
No sé si podrien recuperar això.
Salvemos l'entremès.
En trobarien de mortadella amb olives?
Sí, encara no. Sí, hi ha mortadella amb olives. Sí. Però,
de fet, jo crec que ara torna a ser delicatessen.
Clar, hi ha mortadella molt bona.
Ostres, pues, no, que la mortadella molt bona, des de luego, però amb olives?
No ho sé. Mireu, nosaltres vàrem xerrar amb Juan Antonio Fernández, que és professor de cuina, si és Colón Casas Noves de Solla, i mos xerrava així dels entremesos.
Vien de ser plats lleugers, principalment freds, que tenien com a dues funcions, no? Obrir un poquet la gana de la gent, fer l'espera més curta, i per això vien de ser plats bons de menjar, ràpids, una miqueta. Per això, principalment, trobam embotits, trobam formatges, olives, envinagrat, els despares blancs que deus tu que no poden faltar, s'ensaladilla... Bueno, una miqueta aquestes celebracions. Supos que també depèn una miqueta de la temporada en què s'elaboris menú i incluïs uns elements a uns altres. És que no poden faltar, que jo crec que han d'estar sí o sí, és l'ensaladilla, l'ensaladilla russa típica, els espàrrecs blancs, i després, encara que és un plat eminentment fred, sí que hi havia elaboracions que podien dir mig calentes, com podien ser unes croquetes, o podien ser uns calamars romana, però sí, sempre són elaboracions on, principalment, quasi no havies de mestir coberts, ni torcobocs, perquè eren plats ràpids, no? Una miqueta... Aquesta era la idea d'aquest entremés.
Això mos contava en Juan Fernández, de si és Guia en Colón Casas Noves, que no me sortia el nom propi, Guia en Colón Casas Noves. Un poc variat, això, no? Clar, després nosaltres li posàvem salses, pica-pica, etc. i tenim un variat, o un pijama, sí, que deia en Miquel Àngel.
Bueno, és que un pijama és un variat de postre. és exactament el mateix, el mateix concepte. Que això, no sé si diu molt dels mallorquins en general, no? Resulta que la nostra creativitat gastronòmica ha estat fer aquest tipus de plats, que són una mica com infumables d'entendre, no?
A veure, l'entremès no és un invent de ses illes,
No, però bueno...
Diuen que és més un invent francès, del moment en què se salta cuina, no?, se comença a crear aquest concepte d'alta cuina, hi ha aquests plats així com ara un poquet de delicatessa.
No me creo que los franceses pusieran mortadella.
No, això després s'ha anat evolucionant segons...
Que li fotessin mantequilla per tot, sí, ho entenc, però no.
Segons es pot adquisitiu de ses cases.
I ara hi ha l'antipasto italià, que ves exactament el mateix, amb el prescut.
Jo em fa gràcia que és com un plat sense definir, no? Sí, és... S'entremés, tothom saben el que s'entremés, no?
És un plat amb coses...
Però no està definit, cada un li pot posar el que vol. És un... Sí, com un variat a la forastera, no? Cada un hi posa el seu i aquella gent, pues, hi posa coses en fred i més panet i més coses.
Bueno. Això és molt propi, m'ha agradat. I parlant d'entremesos que ja deien al principi, els senyors Koldos, Aldama i Ábalos podrien ser els protagonistes d'un entremès, d'en Cervantes, o què?
N'hem d'afegir un quants aquí.
Sí.
Dic ara perquè aquesta setmana han estat els protagonistes.
És que el problema és que, efectivament, anem a protagonistes setmanal, no? I, bueno, no m'heu sentit moltes vegades xerrar d'aquest tema i no torno a insistir massa, però això és la gent que m'ho representa. I això li hem votat, sigui quin sigui, però al final no és un tema de color polític, és un tema de que pareix que en el moment en què arribes en aquest món, la inèrcia t'ha de dur a que això passi, no? I quan governen uns, li toquen a uns, quan governen els altres, li toquen als altres, i al final és que li toca a tothom. Uh-huh. i dius quin poc, no ho sé, no? Quin poc respecte a les institucions que...
país.
Sí, i pagant tots en el final, no? Perquè tota aquesta festa la pagam els nostres impostos, no? I pareix que els dos bés públics no són dos bés nostres, sinó que són públics, no? Perquè tothom les té, no? I això no és vera. Els polítics estan per gestionar aquest dos bés i fer-ho de la millor manera possible, i la millor manera possible mai pot ser ficar-se'ls dins la butxaca, no? I negociar entre ells com me fiques els dos bés dins la butxaca. Això no té que veure amb colors polítics, perquè la història m'ha demostrat que no té absolutament res que veure. Ha caigut en un lado, en el otro. El que ha sortit aquesta setmana ha caigut del bando del PSOE, com altres vegades ha caigut del bando del PP o des qui sigui, i el que passa és que, clar, al final és que això ho té tothom. Llavors és un problema estructural, no és un tema conjuntural d'un moment que ja ha passat a un, sinó que és un problema estructural, i això qualque moment ha de canviar. I el problema és que quan tothom se'n dona compte que aquestes coses han de canviar, en general no suelen ser transicions pacífiques, i això és el gran problema que ens podem trobar.
Jo una cosa que veig de tot això, bueno, jo intento no xerrar molt de política segons a quins espais, però aquesta gent no té dit de front. Vull dir, fa no res va sortir una causa contra altres partits, i darrerament és que tot se sap. I hem arribat a un punt de tecnologia i d'informació que és que tot acaba sortint tot d'una. I dic, com aquesta gent encara s'atreveix? Bueno, poden ser dues coses. O bé, que ha tanta cosa darrere que al final nosaltres no ens enterem de quatre cosetes com aquestes, que això pot ser dues cosetes, de 100 o de 1.000, o que realment tot s'acaba sapiguent. I dic, com se la poden jugar tant?
Jo el més que espero és que això sigui... Perquè el nivell que tenim ara és nivell matrícula d'honor. És a dir, en aquest moment jo crec que no se salva ningú. Perquè ja, inclús ja li han fet la volta... Ja estan parlant de bueno, un expresident. Tenim un expresident investigat. Vull dir, hola? És com que mos ha passat. I, en fi, vull dir, esperem que toquemos tot techo.
De govern espanyol, però expresidents de comunitats autònomes, vull dir, això ja és un festival.
Sí, però és un president d'un estat.
Aquí n'han tingut un dins la presó.
D'un estat.
Sí. Jo, a més, aquí, els meus companys periodistes, per favor, no li digueu al senyor Aldama empresari, que jo cada vegada que sent que li diuen empresari, subjectes com aquests me fan poc mal s'ànima, la veritat.
Emprejeta.
Empresaurio, jo vaig sentir qualque vegada. És igual. Eres empresari o portar-te un nom... Bueno,
no,
fin,
no, no, sí. No. Sí, empregeta m'agrada.
Sí.
Molt bé, idò, vinga.
Que... No, empregeta, ja ho pots posar per les paraules polèmiques de la setmana que ve. Empregeta.
Hauré de catalanitzar. Empregeta, li diré. Empre cara dura, una cosa així. No, cara dura, mira, cara dura, directament.
Sí, ja està.
No, vinga, cara dura, polisèmica i composta. Va. Idò, feim una pausa i tornant tot d'una amb en Miquel Àngel Palleres, en Julià Puig i en Cristina Hors.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és Dial. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
No tengo nada que declarar. Solo que matas como un puñal. Que tu veneno mi alma consumirá. Que no hay esperanza para este amor mortal. No tengo nada por lo que luchar. despedido del verbo amar. Todos mis sueños esta noche arderán en el eléctrico fuego de la noche.
I així canta Rafa Ferrà aquesta Noche de San Juan, en Rafa Ferrà, artista mallorquí, que ha tret disc no fa molt, o sigui que aquí tot se revitalitza i hi ha novetats contínuament. Miquel Àngel, bé, vàrem xerrar la nit de Sant Joan. Sant Joan no és una paraula, però és una festa, on tu...
Bueno, és una festa, jo diria una neofesta, no? Perquè jo mai record en la meva vida de jovenet haver fet festa.
Bé, a Palma, vols dir. A Palma.
Sí, evidentment no estic xerrant de Ciutadella.
Neofesta i te senten que... a Ciutadellans, venen
no,
aquí.
No, per favor. No. Perdónenme ustedes, no me referia a esto. Lo que volia dir és que, a part de Ciutadella, que per cert, sí que pensava... que ha sido absolutamente invadida i que entenc que els ciutadans emprenyats en invasió que estan sofrint, sobretot els darrers anys, de joves de Mallorca que van invadir Ciutadella. Però, tornant una mica a la meva infància a Mallorca, jo, Sant Juan, la nit de Sant Joan, no tenia cap record especial, no feien res especial, era la noche más larga, no? Però la noche más corta, no? El día más largo. I poc més. No el festejaven de manera especial, ni feien res d'especial, que jo recordi. No? Ara sortirà aquí ma mare i me dirà, però què dius, animal? Bueno, no ho sé. Jo ara mateix no me recordo res especial.
Ciutat crec que no. Llocs com Muro, com Calvià, sí, hi ha hagut.
Però aquesta bauxa d'anar a la platja, invadir la platja fins a les 6 de matí i tal, que és el que després surten els diaris, jo crec que no existia, no? I això ha estat els darrers anys que s'ha com aporrat de moda. I com que jo no m'agrada, ni qui m'hi coneixeu, ja sabeu que no m'agraden massa les aglomeracions de persones i tal, som una mica claustrofòbic, pues no hi participo i amb aquesta que m'heva en tota tranquil·litat.
Vinga, ni platja, ni Sant Joan, Julià.
Jo crec que se repic que vaig...
Perdona, és que som soy el Grinch, ja ho ha dit en Julià abans.
No, Grinch és estiu. Bueno, claro, Sant Joan.
Sí, també.
Sí.
No, però Sant Sebastià no m'ho passa res.
Plou, bé, fa fred, fantàstic. Jo crec que aquesta repic que vaig celebrar Sant Joan va ser el 2009, que va ser precisament quan aquesta horda de mallorquins que havíem acabat l'activitat, però m'anaven tots plegats de setmaneta fins a Menorca, fins a Ciutadella. M'ho vaig passar fantàstic, van ser uns dies espectaculars. Crec que va ser el millor estiu de la meva vida, perquè a partir d'aquí ja després havia de fer feina. I tenc molt bons records, la veritat, de Sant Joan, i bé, també perquè el meu padrí pues, no m'hi és Joan, i també era sagrat aquest dia, vamos, ja podia estar allò de ressaca, que
havia d'anar a dinar família,
amb
la no?
família, que no m'escapava d'això.
Molt bé, Cristina.
Ni fu ni fa.
Ni fu ni fa.
No. És a dir, jo totalment d'acord amb el Miquel Àngel, perquè és una neofesta que està molt bé, que anem tots, a la gent jove se'n vagi a la platja, hagi de botar de Montesfoc, després se fiqui dins l'aigua, després ens haguem d'anar a treure tots. Perquè surten tots sí. gats i ho dic, perquè ho he vist.
Grans, eh?
Ens han fet molt grans,
De sobte,
però és que vull dir... Però bueno, està bé, o sigui, tot el que sigui celebrar i que la gent s'ho passi bé, no hi ha res que dir. Però sí que és vera que a mi ja m'ha agafat un poc això, un poc major.
Val, no demanes desitjos a la lluna ni a ningú. No.
Hago manifestaciones.
Molt bé.
Jo he de dir, quan era petit, sí que anàvem a la playa per Sant Joan. O sigui, tens records de posar les pomotes a la playa? I...
Sí, però quan eres petit, sabies, fa 5 o 6 anys. Vull dir, no, sí. T'ho estic xerrant de fa 30.
De 33 i mig. Ja,
sí. Fa 30 o 40, Miquel Àngel.
Bueno.
No
fa falta que l'audiència sàpiga tant de detalls del nostre.
A mi me segueix posant la pell de gallina aquest so, no sé si a vosaltres.
Senyor Caixer, estimat, Ignasi, Saura, Sánchez, en donau-vos permís per començar el plec?
Bones tardes, Sebastià. Amb molt de gust podeu començar el plec.
Així ho faré.
Ah!
35 anys fa que en Sebastià Salort i Begú és el fabioler oficial de les festes de Ciutadella. Posa o no posa pell de gallina?
No havies nascut, Julià?
I aquest senyor ja va guanyar la plaça de funcionari.
Neofestes.
I el silenci que hi ha en el carrer, a mi això m'al·lucina, no? I sí. De cop tota aquesta bauxa.
Sí, però totes aquestes festes que estan superarrelades en sa gent i tal, estan molt bé. Jo crec que el problema és quan mos inventam unes determinades festes o quan les invadim... lo de Ciutadella, i és un exemple, però agafa los Sanfermines a Pamplona i m'imagino que serà tres quarts de lo mateix. Se porten de moda pel motiu que sigui, s'han donat a difondre d'una determinada manera i acaba venguent molta gent que no entén per què està allà, no entén per què està succeint tot el que passa, però hi ha uns cavallos que corren d'una para a otra i ens emborratxamos.
Vale, pues,
i hi ha festa. I jo particularment, pues, no és el que deia en el principi, a part que les aglomeracions no m'agradin, no? I que soy un grinch, etc. Però no m'agrada massa invadir això perquè és seva, no? I si me convidàs, o sigui, si qualcú me convida, pues, aniré i participaré amb una convidada, amb qualcú d'allà que m'explicarà les coses, no? I les entendré bé. El problema és quan no ho entens.
Sí, pot ser. Jo crec que en el final se fa un poc nostre. Ara deia en Julià, els millors estius de la meva vida, en el final se fa un poc teu, no? No sé. Bé.
Sí, però, o sigui, jo dic que me declaro culpable de tots els càrrecs i vaig anar i
no recorda mucho,
no? A l'art de Julià que pinta amb bastos. No te declaris culpable.
D'on hi ha alcohol que no hi ha razón. I però és vera que, o sigui, ho veig des del punt de vista de Miquel Àngel i dic, és vera. Sí, jo me'n recordo que anàvem allà perquè hi havia la festa, però ningú me l'explicava quina era la tradició, perquè realment érem allà, no?
La tradició és acabar l'activitat i no se'n
jo. Exacte, això era la nostra.
Però jo crec que amb aquesta tradició nova, ciutadans no hi estaran massa d'acord.
No, segur que no.
Crec.
Segur que no.
Bé, sí, des d'aquí tots som germans i ho intentem també amb millor o pitjor fortuna en aquesta ràdio, germanar-nos a tots. Canviem de paraula?
Vinga.
Va. Caligari, que mos dona peu a posar aquí damunt sa taula sa paraula, que és cop. A veure, Cristina, va, com és per tu? Si t'agafes desprevinguda, cop.
Un cop de sogra?
Ai, un cop de sogra!
Un cop de sogra!
Mira, no se m'havia acudit,
que
aquest.
Fa una melada! I, a més, és bo, no sé, bueno, entenc, bueno, no, anava a dir, entenc per què se diu això, però no té per què ser així.
No té per què ser així, però s'entén, no?
Però fa una melada. Però sí, un cop de sogra, un cop de sort...
Sí, sí, molt bé, a Julià.
Què vol dir, que ha sogres simpàtiques?
Clar que sí, aquí existeixen, que de Miquel Àngel.
Sí, la meva, per exemple, Assumpció, t'estim molt.
És una cosa mitològica, jo.
N'hi ha de bona.
Són com els unicornis.
Però cop de sogre, més que és aquí, no? En escolzo.
Sí, a la part d'escolzo, que tenim un nervi, que si fas i pegues, és com... Te pega una enrampada que...
Ja. És vera que la paraula sogra, encara que potser és una paraula polisèmica també, però no tiene muy buenas connotaciones.
No.
No, el golpe de suegra, matasuegres.
Matasuegres.
Saps? Sí. Vull dir, no, les sogres no estan, no estan bien vistes. No estan bien vistes en general.
Ogre.
Eh? Ogre. Ese apóstrofe.
Exacte.
Sogra.
De veres, quan sou.
Però tu no tens a veure, però no sé.
Mira, no me ficaré cap jardí que diuen perquè sogra no és polisèmica. No entraré, no l'escoiré com a paraula polisèmica.
Però pues té bastantes excepcions. Independentment de que no surtin en el diccionari, la paraula surt a moltes frases i en contextos molt diferents.
Penseu que ho sireu qualque dia. Sí, jo no, però vosaltres sí.
Sí, ara jo li anava demanant a Julià, sogra. No, cop, vull dir cop. Cop és la paraula, m'heu despistat. Cop, a veure.
Pues, cop baix. Per exemple, quan li he fet a Miquel Àngel, quan li he dit que eres grinch de l'estiu, això és un poc un cop baix.
No, però els teus cops no són baixos mai, són simpàtics, són agradables. Sí. Jo l'estim molt en Julià.
I de cop, Miquel Àngel, torna-li el cop.
Xerrant de vells, cop d'estat.
Sí.
Jo me'n record no me'n record gaire del cop d'estat d'Espanya del 81, tenia 8 anys, però sí que me'n record que ma mare va venir a cercar l'autobús de l'escola i, superassustada, me va agafar i va dir «Gan corrents a la nostra, que hi ha hagut un cop d'estat». No? I jo me vaig quedar mirant i dic
no sé què és.
O sigui, hi ha hagut un cop d'estat, bueno, serà algo greu, però no sé exactament què és això.
Però hi ha escola o no hi ha escola? No hi ha escola.
Exacte.
Viva!
Mañana no hay cole, perfecto. I, clar, perquè,
a favor.
Si se lliçó d'això, és que hi ha un cop d'estat.
Sí,
votos a favor, tots els nins. Golpe estado, guai, que bé.
Molt bé, aquí tenim cop. I nosaltres en el programa hem pensat en el cop de sort, però hem pensat també en el cop de mà. I vàrem xerrar amb la Marga Gallà, que és directora tècnica de la plataforma de voluntariat de les Illes Balears, que mos deia això.
Sí, l'impacte l'estem intentant mesurar perquè com a plataforma les nostres entitats cada dia posen en marxa més de 200 programes de voluntariat. Wow. Més de 10.000 persones se ponen en marxa per donar aquest cop de mà, però un cop de mà meditat i programat, no al tum-tum, que se diria.
No sé si heu fet mai de voluntaris, és una idea que se vos ha passat pel cap en aquests moments en què hi ha tant individualisme, no? I tant, la gent és tan poc generosa, hi ha tant d'egoisme, el voluntariat pot ser una bona sortida, Miquel Àngel.
Em resulta supercuriós, perquè és vera que crec que mai la societat havia estat tan individualista i tan mirant per ella mateixa. En canvi, segueix sent uns moviments a nivell mundial de donar cot de mà i de voluntariat i de facilitar-li, intentar facilitar la vida als altres. No? Quan hi ha conflictes, els primers que van ajudar gent voluntària. Gent voluntària que dona temps, que dona menjar, que dona una mà, que dona el que faci falta. No? I quan les coses venen mal donades, sempre hi ha gent disposada en això. I pareix que el dia a dia i la societat mos du cap a anar oblidant aquestes coses, però hi va haver un terratrèmol a Venezuela fa 2 dies i en menys de 12 hores ja hi havia un moviment de voluntariat internacional de gent que s'anava cap allà, no? Això no és ni fàcil de gestionar, però és una resposta natural de la gent. I crec que no ens ho podem oblidar d'això. Ojalà tot fos així de, anava a dir, fàcil, de senzill, però som una espècie que som capaces de lo peor i de lo mejor, però el que surt sempre en els diaris és de lo peor, no? I, en canvi, pues, pensem en tots els conflictes que hi ha pel món i quanta gent hi ha que està disposada a agafar de tapins i anar cap allà a donar una mà, sin saber com ho va acabar, no?
I de vegades també donar la vida i tot. O sigui, jo m'afascina aquesta gent de Metges Sense Fronteres o Enginyers Sense Fronteres o, bueno, diferents... O Som Rua, no? L'associació que lluita per defensar els palestins i, o, bueno, per donar-los un salvaguard. M'apareix una... Que no hi ha paraules per escriure-ho, m'apareix totalment loable i que, bueno, que tant de vegades més gent com aquesta gent i menys com el dama i el seu amic, no?
I companyia. I d'on d'anar acabant, Cristina, vols afegir alguna cosa?
No.
No, perfecte. I d'així mos va bé perquè estava cronometrant i no tenies molt de temps. Miquel Àngel, el nou capítol d'Entre avui i demà a la xarxa de vidre.
Esto está caliente, caliente.
Això ho dius cada setmana, que està calent, calent.
Sí, sí. Pues avui, si no vaig malament, és capítol 13.
I ara feim una mínima pausa i arriba un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la, que podeu escoltar totes les vegades que vulgueu i recuperar capítols en el servei a la carta d'IV3 Ràdio. Així que, Miquel Àngel, gràcies.
A tu.
Julià Puig, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cristina Hors, gràcies. I bon cap de setmana.
IV3 Ràdio és història.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IV3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
Ara comença un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la.
IV3 Podcast, quan vulguis, on vulguis.
Ara comença un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la. Escolta aquest i altres capítols a ib3.org.
Capítol 13. La nit. El trajecte des de Valldemossa fins al sud de l'illa se'ns va fer etern. Dins la furgoneta tancada, a les fosques i amb les mans fermades a l'esquena, cada revolt de la carretera era una estirada de mal als canells. A mesura que avançàvem, el renou del motor es va començar a mesclar amb un xiulet constant i agressiu. Era el vent, bufant amb força. Érem a prop de la costa.
Hem arribat a les coordenades exactes, senyor Font. El far és just a la nostra escena.
Molt bé, és l'hora. El sol s'acaba de pondre. Agafi la bossa amb els cilindres de bronze. Martell, dugui el focus per si hem d'il·luminar la baixada. Però no els encengui encara. Hem de deixar que la llum del far faci la seva feina sense interferències.
I què faim amb els nostres convidats? Els trec de la furgoneta?
Deixi'ls a dins. Per què els haurien de volar al mig del penya-segat molestant? Ja ens han duit on volíem. De moment, no ens serveixen per a res més. Quan haguem obert l'arxiu de la llum i assegurat les peces, ja tornarem a per ells. Asseguris de que estan ben fermats i tanqui la porta de la furgoneta.
Segur que d'aquí una estona tornaran.
Escolta'm bé. Han comès un error. T'has de posar d'esquena a mi. Ràpid. D'acord. Tinc les mans fermades. Així que m'hauràs d'ajudar. Baixa les mans tot el que puguis cap al meu turmell esquerre.
Tenc els dits adormits, Ramon. Les brides m'estan tallant de circulació.
Intenta-ho. Només has de trobar la vora de la sola de la meva sabata i prema fort amb l'ungle cap endins. Hi ha una petita osca amagada.
Amb un dolor insuportable, vaig aconseguir baixar les mans fins al seu turmell. A cegues, vaig resseguir la goma dura de la sabata d'en Ramon. Al lateral del taló hi havia una petita ranura. Ho tenc. Pitjor fort. Ara! Ha fet un clic.
És una fulla esmolada. Alerta que talla molt. Apropa'm els teus canells. Aniré amb compte de no ferir-te. Ja quasi està.
Estic lliure. Ara puc alliberar tu.
Bona feina. Ara hem de sortir d'aquí dins i veure què estan fent.
Però com sortirem? Estan tancats des de fora.
Sí, ho sé. Ara hem de sortir la meva manera. Toca la xapa del fons que tens a la dreta i busca la carcassa del pilot de llums de darrere. L'accés per canviar les bombetes.
Crec que ho tinc.
Aparta't. Faré palanca per trencar els ancoratges. Si aconseguim empènyer tot el bloc de llums cap a l'exterior, ens quedarà un forat obert directament a la xapa.
Vols treure el braç pel forat i intentar obrir des de fora? A cegues?
És l'única opció que tenim. Es revisa perquè em càpiga l'espatlla. Oh, passa molt justa. Allargant els dits. Tinc la barra de metall. Obert. Empeny la porta, Núria. A poc, que no grinyoli la frontissa.
Vàrem obrir la porta només un pam. A fora, la nit ja havia caigut, però el paisatge s'il·luminava rítmicament pel feix del llum del far de Calafiguera. A la llunyania, a la vora del penya-segat, veiem les siluetes d'en Font, en Llop i en Martell. En Font estava de genolls davant d'una roca plana.
Il·lumini aquí en terra! Llop, ho veu? Les coordenades eren exactes. L'arxiduc va deixar un pedestal de pedra de marès camuflat a la roca. I miri les inscripcions gravades. La R, la I i la S. Radius Ignis Speculum. I a davall, la data, 1914.
És aquí on s'han de posar els cilindres?
Sí, la part de dalt del pedestal té una esquerda amb un ancoratge que té un angle molt precís. Encaixar amb el prisma. Aquí, perfecte. Fixi's bé en la física de Lluís Salvador Llop. Cada vegada que el far giri i la seva llum passi per damunt nostre, les lents de Fresnel atraparan el raig, el doblegaran i el concentraran en un únic punt que ens assenyalarà l'entrada de l'arxiu de la llum. Atents, que ja començam!
Mirau com es concentra el feix. El raig es desvia cap avall de la costa. Allà! Seguiu-lo amb la mirada.
Allà baix? A uns 70 metres de distància?
Cau just a mitja paret del penya-segat. Il·lumina una gran esquerda natural a la roca. Això és una entrada de veritat.
Està mig tapiada per despariments de terra i vegetació seca. Ens costarà obrir-nos pas, senyor Font.
Agafin els pics i les pales. Martell, dugui els focus halògens. I Llop, desmunti el prisma.
Què? No el deixam posat?
I tant que no. Som dins una base militar sense autorització. Si deixam un feix de llum permanent assenyalant les roques, cridarem l'atenció. Desmunti les lents. Ja sabem on hem de picar.
Pesen massa per baixar-les per les roques mentre carregam l'eina.
Deixeu-les aquí amagades al costat del pedestal. Les recollirem després, abans de partir. Moveu-vos, l'arxiduc ens espera!
Han desmuntat la xarxa per no cridar l'atenció i s'han endinsat pel penya-segat. Ara estan d'esquena a nosaltres. Sortim d'aquí, Núria. Espera, no et moguis. No podem anar cap a la cova a les fosques i sense l'equip. Quan ens varen ficar darrere, en Llop va tirar la meva motxilla als seients del davant.
I si han tancat la cabina en clau?
L'arrogància d'aquesta gent és la seva pitjor debilitat. Donàvem per fet que estàvem empaquetats i lligats a darrere. Aquí està. Sana i estàlvia. Tinc els telèfons, la llanterna i espai a la motxilla. Ara sí. Anem a veure què fan aquests tres. Som-hi.
Ja hi som. Mira, les lents. Les han deixades aquí mateix, a terra. Un cop de sort.
De sort res. Pesen massa per dur-les a l'esquena. Però han picat l'am, Núria. La llum que han vist els ha assenyalat una cova completament falsa. Com el far ara és 10 metres més alt que a l'època de l'arxiduc, l'angle s'ha desviat. Passaran hores obrint-se pas i cavant per no trobar absolutament res.
I la cova vertadera? On és?
Hem de recalibrar l'angle. Ajuda'm a aixecar les lents.
El pedestal està fixat a terra, però l'acoblament de bronze té un eix basculant manual. Com que el far actual és 10 metres més alt, he de forçar l'inclinació cap avall, just un parell de graus per corregir el feix. Està molt dur per l'òxid.
Mira, ho has aconseguit. Ara el raig apunta molt més a l'est, en direcció contrària on estan ells, just darrere d'aquell voladís de formigó antic.
És un antic niu d'artilleria militar. És irònic. Els militars varen construir els búnkers just a sobre l'entrada real, ignorant que sota mateix hi havia una cavitat tapiada. L'entrada autèntica és allà. Ràpid, ajuda'm a desmuntar-ho i ficar els cilindres a la motxilla.
Què fas? Has dit que pesen 20 quilos. Com baixaran pel penya-segat amb aquest pes? Ens mataran.
Les duré jo a l'esquena. Escolta'm bé, si les deixem aquí, en Font pujarà quan se n'adoni que la cova és falsa. Veurà la furgoneta oberta, trobarà les lents intactes i sabrà que estem amagats per aquí. Ens acorralaran a la base militar.
Però si desapareixen...
Si desapareixen, l'arrogància d'en Font no li permetrà pensar en una altra cosa. Es pensarà que hem fugit cap a la carretera. Creuran que els hem enganyat i que els hem dut a posta al far que no és.
És una jugada molt perillosa. Si caus amb això a l'esquena, no t'aixecaràs.
Tinc les cames fortes. L'arxiduc confiava que algú digne trobés aquell lloc. Hem arribat massa lluny per regalar-nos la història. Anem cap a baix.
Baixar només ajudant-nos amb les mans pel caient d'una zona militar, a les fosques i amb 20 quilos de bronze i vidre a l'esquena d'en Ramon, era un acte de bogeria. Vèiem la llanterna d'en Font i el focus a l'altre cantó de la costa. Mentrestant, nosaltres havíem aconseguit descendir fins a la base del búnquer.
Oh, aquí... aquí acaba la paret de formigó. I aquí darrere hi ha un espai lliure.
Ramon, mira això! No és una cova natural qualsevol. Aquesta porta de ferro massís no és de la Guerra Civil. Això és ferro forjat molt anterior. Tota la murada és artificial, feta amb el mateix color del penya-segat per camuflar-la.
Aquesta és la vertadera fita de l'arxiduc. Allunya't una mica de les frontisses. Anem a veure si la porta cedeix.
Quin fred fa aquí dins.
Tancarem la porta de seguida. Encendré la llanterna.
La llanterna del mòbil d'en Ramon va acabar amb una foscor que feia més d'un segle que ningú pertorbava. L'aire era sec. Feia olor a sal i a pols. Però quan el feix de llum va intentar il·luminar l'espai, no varen veure cap museu. Darrere aquella porta de ferro, només havia l'inici d'un passadís escarpat de pedra viva. Un túnel fosc i abismal que s'endinsava com una gola negra cap a les entranyes del penya-segat. L'arxiu de la llum no ens esperava a la superfície. Exigia baixar encara més profundament. El verdader viatge acabava de començar.
Heu escoltat Entre avui i demà la xarxa de vidre, una ficció sonora original de The Accorde Agency per a IB3 Ràdio. L'enginy i el valor poden transformar la pitjor trampa en una oportunitat. L'arxiduc Lluís Salvador va guardar el seu gran secret darrere d'una porta de ferro, però el camí de la veritat amaga encara molts misteris. En el pròxim episodi començarà el descens definitiu. Naina Serres, na Núria Sastre, en Xavier Pascuet, en Ramon Vilaseca, en David Ordines interpreta en Sebastià Font, Toni Pons, en Llop i en Toni Camps, en Martell.